Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben i fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una vegada més a Grans Històries, un programa d'intercanvi generacional en què petits i grans comparteixen experiències i vivències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. És magnífic veure com avis i nens es donen la mà, es miren als ulls i sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada online entre els residents de la residència de la Fundació Llegat Roca i Pi i els alumnes de cicle superior, 5è i 6è de primària del Col·legi Mare de la Salut de Badalona. Amb aquest programa, tercer de la temporada, volem retre homenatge a la parella formada per la Josefina Rosalén i en Josep Garriga. Una història d'amor, de parella, de respecte, de recolzament, de més de 66 anys casats. Una gran història que la compartirem amb tots vosaltres. Ah, i recordeu també que es podeu comentar el programa i compartir les vostres històries a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter e Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Aquí a la meva esquerra ens acompanya l'Antonio Rodríguez. La seva formació és d'àmbit jurídic i professionalment és el cap de l'àrea jurídica i de recursos humans a la Fundació d'Escoles Parroquials. Des de molt jove, la música li ha agradat molt i ha sigut molt important en els seus àmbits personals i socials. Es defineix expressant «Els meus sentiments són les meves cançons». Vinculat des de jove a comunitats cristianes de base, implicat en activitats pastorals com catequesis, postcomunió, confirmació, grups de joves i universitaris, grups de reflexió de vida i, segons les necessitats, exercint diferents funcions i responsabilitats. Així també, al llarg d'aquests anys, la vivència de la fe i la música han estat molt relacionades. Als 14 anys va començar a dirigir cants a la parròquia Santa Eulàlia de Mèrida, l'Hospitalet de Llobregat. Ha estat animador de cants en grups, comunitats, parròquies, celebracions, sagraments, trobades, convivències, casals, camps de treball, etc. També ha participat en diferents multifestivals de David i el seu homònim aquí, per un nou cant. Ara, la música ha quedat més concentrada en aquest projecte que ha vist la llum i que avui ens presentarà i que l'està portant a portar altres temes com coordinar l'espai de música i pregària a la plataforma Som Cristians. Actualment col·labora amb la parròquia Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat, és membre de l'equip de matrimonis i amb la Fundació Santa Magdalena, de la que és patró i secretària general. Benvingut, Antonio, a Grans Històries d'aquesta temporada.
Bona tarda, David. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé. Presenta'ns una miqueta el projecte LEF 2.0. Com va néixer? Fes-nos una miqueta de la història.
Bueno, LEF 2.0, diguem-ne, seria la segona... Per què neix? Neix perquè hi havia tota una sèrie de fidels a la parròquia Santa Magdalena que tenien una vocació de començar i d'iniciar un projecte social i això es va plasmar donant forma a una fundació, la Fundació Santa Magdalena, també. I llavors aquesta fundació el que pretenia era desenvolupar projectes d'assistència social i de cooperació i desenvolupament, especialment a les persones que tenien més dificultats de trobar feina. Quan la Fundació comença tenim escassos recursos i llavors una de les coses en aquell moment que considerem és que a veure quina era la forma de trobar un cert finançament o, i de donar-nos a conèixer, no? És a partir d'aquí que m'ha acut la idea de crear un... de composar i, o d'agafar cançons que ja tenia i donar-los un tomb i utilitzar-les per una triple vessant, una vessant social, de reflexió, d'oració, de pregària, i també per donar a conèixer, diguem-ne, aquest projecte de la Fundació. Era ambivalent, no? Polivalent a aquesta iniciativa, en aquest aspecte, no? I llavors, a partir d'aquí, comença a engegar-se l'EF 2.0. Recopilo tota una sèrie de cancions i bueno, a partir d'aquí comencem a fer arranjaments, em faig ajudar per amics, bàsicament, algun productor, un productor musical que es diu Albert Caire, que m'ajuda també a fer tots els arranjaments i és músic de jazz professional, i també amb Jesús Arribas, que fa tot el disseny de la portada. Bueno, això era l'any 2000 i quan ja estaven tot bastant avançat resulta que es va cremar l'estudi de gravació i van perdre una miqueta tota la feina feta. Bueno, va suposar un parón i la vida i la feina pues, et porta a fer aquest parón i esperar, no? I bueno, ara el 2020 era l'aniversari del 20è aniversari de la Fundació Santa Magdalena i recomencem aquest projecte i que al final ha vist la llum, no? I per això que es diu 2.0, perquè és la segona vegada, perquè és l'any 2020 i perquè és el 20è aniversari de l'entitat a la que ens veiem, diguem-ne, lligats per ajudar a donar visibilitat i promoció, i també si n'hi ha doncs, un cert finançament o, si més no, una ajuda, que ja consideren que és petita, no? Però bueno.
Suposo que molt adequat al projecte l'EF 2.0 en el temps on vivim, on estem vivint, no? Tema pandèmia, postpandèmia, temps molt, molt complicats per molta gent i aquest caire social del projecte és molt, molt adequat, no?
Sí, hem viscut bàsicament dos moments de crisi bastant fortes, que va ser el 2007, bueno, com tota la societat, però 2007-2008, amb la bombolla immobiliària, etc., i tot el que va passar, no? I després ara aquesta emergència sanitària brutal que ha canviat tota la visió que teníem d'aquest món i que està portant a molta gent a situacions duríssimes que no ens imaginaven. I tenim aquesta vocació d'intentar ajudar allà on podem. És una entitat petita, però bueno, el que podem fer sempre benvingut serà. Un gra de sorra sempre és bo.
M'ha agradat molt això quan fèiem la biografia de l'Antonio. Els meus sentiments són les meves cançons. És molt, molt maco, no? O sigui que això és veritat, no? Que moltes vegades la música, en moments que estàs desanimat, t'anima, no? Un tema relacionat... A mi que també m'agrada molt la música i amb els meus dos fills que són petits... I, bueno, el tema de la música és molt, molt important, no? Fa canviar l'estat d'ànim.
Sí, sí, és una miqueta terapèutic i és per totes les edats. Penso que tant als infants com als joves com a la gent gran és supernecessària i l'única qüestió que cal és trobar quina música li agrada a la persona perquè realment és un revulsiu a nivell personal molt important.
Molt bé, doncs anem a escoltar ara la cançó En la noche de l'EF 2.0.
Todo a punto está se oyen gritos ya de ese fuego que me abrazará. Bajo un nuevo cielo y una tierra nueva, todo mi pasado se va disipando. La llama enciende a toda la gente que quiere abrazar a un Cristo vivo ya. Una nueva vida comenzará para aquellos que la quieran de verdad. Una nueva vida volverá a empezar y renovará a esta humanidad.
Molt bé, moltes gràcies, Antonio. Espero que t'agradi la gran història que ens explicaran avui.
Segur que sí. Moltes gràcies, David.
Molt bé, i aquí a la meva dreta també ens acompanya per conèixer millor els protagonistes de la gent gran de la residència Roca i Pi, en Víctor Reca, psicòleg de la residència Roca i Pi de Badalona, on realitza una gran tasca emocional i de suport psicològic amb els residents de Roca i Pi. Benvingut, Víctor.
Gràcies, David.
Una temporada més aquí al Grans Històries, amb el projecte que portem a terme des de fa molts anys ja amb la residència Roca i Pi. Suposo que a la residència, moments complicats, no? Heu passat, o esteu passant encara?
Sí, sí, bueno, jo t'anava a dir, clar, la pandèmia no ha acabat, per lo menos pels nostres residents. I sí, la veritat, tampoc no farem molts detalls aquí, però bueno, per Roca i Pi ha sigut un any molt dur, hem patit moltes morts i també pues, també molts treballadors pues, s'han infectat amb el virus i hem tingut que canviar pues, la visió de com funciona la residència, perquè vull dir, ha canviat totalment, la residència està sectorialitzada. Els avis, pues, bueno, la gent gran pues, no pot anar al menjador, tenir molta gent en espais comuns, han passat molt de temps sense poder veure la seva família, vull dir, ha sigut a nivell psicològic o a nivell social, que és una mica on jo intervenc, no? pues ha sigut bastant desastrós i desolador. I ara sí que ja les famílies ja poden venir, ja es poden tocar. És que, clar, estem parlant de coses tan elementals que sembla mentida, no? És que me vaig escalfant, perdoneu. Sí. Però, mira, es poden tocar i jo sí que he vist una certa millora, tot i que s'està fent molt passat per a molta gent, per molta gent gran. L'últim dia que parlàvem amb una senyora que contínuament està bé, pues, em deia que estava molt cansada pues, d'estar a l'habitació, de que volia sortir, volia prendre un cafè quan ella volgués, que i moltes coses que encara estan per fer. I, bueno, i tot el que diem als psicòlegs, no, de que jo crec que hem patit com un estrès posttraumàtic, perquè quan vull dir, al març, a l'abril de l'any passat, pues, vam tenir com que tirar cap endavant sense digerir tot el que estàvem vivint. I jo crec que ara, a poc a poc, les coses aquestes van sortint. Hi ha coses que passen ara que recorden algun detall, que et recorden pues, alguna persona, alguna situació, i tot això va sortint i pues, intenta treballar el que t'ho diu, també, perquè a vegades també la gent ho viu molt, molt cap a dintre, no? Però bueno, que se va intentant treballar i va sortint, o sigui que encara estem en la pandèmia i psicològicament més que mai, jo crec.
I psicològicament i emocionalment també aquest any que fem el projecte Grans Històries a nivell online, ho fem a través del Zoom, les trobades, que abans anàvem a la residència i els nens podien contactar directament, no?, amb els residents, també ha sigut una nova normalitat, no? O sigui, veure'ns a través de la pantalla, persones grans, no?, que coneixen el Zoom, donar-se petons a través de les pantalles, o els nens envien petons als avis, això també emocionalment, bueno, vulguis que no, és una miqueta d'alegria, no?, per la gent gran.
Mm-hmm. Jo personalment he de dir que recordo el primer cop que van connectar a través de la pantalla, que estàvem el Sergio i la Linda i jo, i us vam veure a classe. Mira, va ser com de dir, ostres, no? Com que retomem una cosa.
La llum,
no? Jo em vaig, realment, em vaig sentir molt, molt, molt alegre, vull dir, va ser algo molt especial. I ja després sí que hem anat treballant, hem canviat una mica el format, i també ho hem tingut que adaptar, ja ho van comentar, no?, que potser era intentar fer com molt més interactiu, perquè si no, si va la persona gran i cuenta su rollo, pues a veces también vía online como que cuesta más llevarlo. Però bueno, jo crec que estem, el format que estem fent, i bueno, l'entrevista també jo crec que hi ha parts que potser pues, van gravar a part, però que jo crec que estan quedant bé, no? La última sessió que vam fer també con la Concha, jo crec que
la veritat que és són classes d'història viva, no? Mm-hmm. pels nostres alumnes del Col·legi Mare de la Salut. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Víctor, per estar una temporada més aquí, i esperem que t'agradi la gran història, que em sembla que et sona una mica també. Mm-hmm. Molt bé, doncs, presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat els protagonistes de la nostra gran història d'avui.
Bon dia, sóc la Josefina Rosalén Baguena i ara faré el dia 20 de febrer 90 anys.
90 anys? Sí, vaig néixer l'any 1924 de sí. Maig.
I el teu nom és?
Josep Garriga Cabot.
Així, la Josefina Rosalén i en Josep Garriga són els protagonistes de la nostra història d'avui, a qui van fer una trobada online els alumnes de cicle superior del Col·legi Mare de la Salut de Badalona, nens de 5è i 6è de primària de 10, 11 i 12 anys.
Hola, som els alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona.
En Josep i la Josefina porten molt de temps junts, comencen a explicar la seva gran història als nens.
Quant de temps porteu junts, en Josep i tu?
Ara farà el dia 24 de maig, 67 anys. Entre casats i promesos,
Uh-huh. 67 anys de casats i promesos. Els alumnes comencen el diàleg.
Com us vaig conèixer?
Nosaltres ens vam conèixer en un cine de passeta que hi havia abans a Badalona. Feien pel·lícules i feien marietés. I com que no teníem gaire diners, doncs mira, anàvem tothom al cine de passeta. I jo sempre havia sortit amb la meva mare. Uh-huh. Perquè jo, com que no tinc pare i la meva mare era jove, doncs amb la meva mare anàvem al cine, anàvem al ball, anàvem a treballar, tot arreu. Però aquest dia vam anar al cine i en Josep, quan va sentar-se, es va sentar al costat de la mama el primer dia. sentit fer mal.
Es va
sentar al costat de la mama.
En Josep també ens ho explica.
La primera vegada que la vaig... Bueno, ja l'havia vist a Pòquer de Mar, però llavors vaig anar al cine i estava ella amb un amic i la seva mare, i estaven allà mirant. I jo, com hi havia un puesto per poder seure, doncs vaig seure al costat d'aquella noia perquè no hi havia cap més. I vaig dir-li, per agafar una mica de conversació, dic, escolti, jo vaig guardar la gabardina, diu que aniré a buscar quatre caramelos allà fora. Vaig pensar, si me la pot donar encara.
Junts ens recorden com van ser els inicis de la seva relació.
Que jo en 4 dies em vaig enamorar d'ella. Però ella no va tardar tants dies i es va enamorar de mi.
Jo el mateix dia. Però jo no em vaig enamorar de lo que ell representava. Em vaig enamorar perquè anava molt elegant. I a mi, les persones que van... No tenen culpa que no hi pot anar, però jo les persones elegantes... Jo, com el vaig veure entrar, que anava tan elegant... Vaig pensar, aquest és el meu, i la meva mare li va dir a la que estava sentada a la cadira, diu, mira, la meva filla ja té nòvio. Diu, per què ho dius? Diu, perquè aquest jove tan elegant ja ho veuràs.
I en Josep, què va fer en el cinema?
Sentar allà a l'assient aquell, perquè ja ens havia vist 2 dies, al cine de Passeta, sí. Es va sentant allà com estava bé, mirant com ballaven, perquè jo sempre ballava jo, el tango amb el vocalista, sempre. Estava allà sentat, ve una senyora i diu, aquest jove tan guapo, oi que em deixarà seure? I ell diu, sí. Però esclar, llavors no es podia estar dret a davant dels meus genolls o davant de la mama. I llavors diu, vol venir a prendre algú al bar? Dic, sí. I me'n vaig anar i la mama no va dir res, però després em va dir, des de quan tu vas a prendre algú? Sí o no has fet mai. Dic, i si s'escapa? Dic, sí, aquest xicó no podia estar allà davant. I si jo no vaig a veure amb ell, se'n va i el perdo.
Prèviament, ens recorden que van coincidir en el cine de Passeta.
Estava sentat al cine de Passeta, la meva mare, una amiga i jo. Però el primer dia ella es va sentar al costat de la meva mare, oi?
No, de la teva amiga.
La meva amiga.
I va dir, mira, s'ha sentat al costat d'ella i jo res. I com que no hi havia posat, em vaig haver sentat. I li vaig dir a aquella noia, que no la coneixia, dic, oi que em guardarà la gabardina? Que vaig a comprar 4 caramelos aquí. Vaig pensar, si em prenen la gabardina, veurà la meva mare quin país em fumarà. Llavors era... I sí, vaig anar, i com vaig comprar, vaig anar i vaig donar un caramel o dolç a cada una, la seva mare i ella també. I llavors, des d'aquell dia, no vaig sortir acompanyant, no. No.
No.
I ella què va pensar? Els nens i nenes li pregunten.
Va ser amor a primera vista? Què vas pensar quan el vas veure?
Jo vaig pensar, mira quin jove més guapo. I la mama es veu que li va dir alguna cosa del varietés o el que fos i li va donar un parell de caramelets i ell ja se'n va anar. Però el dia vinent que vam tornar a anar, perquè si no anàvem al cine aquest no podíem anar enlloc, doncs anàvem allà. Llavors no es va sentar tampoc al costat meu, es va sentar al costat d'una amiga. I jo anava dient, oi aquell jove tan guapo i tan ben arreglat que va. Només se sent al costat d'una i l'altra. Però al cap d'un rato va sortir del costat de la meva amiga, es va posar al meu costat i ja no m'ha deixat mai més d'aquell dia. Mai més.
Comparteixen el record amb els alumnes de què van demanar una beguda poc habitual.
I se'n van enriure perquè jo volia conèixer, bueno, vam anar a una festa que hi havia artistes, cantantes, i també van dir, que vols veure, Josefina? Jo vaig dir una cosa suau. Diu, que és suau? I també vaig demanar, i també van riure, perquè vaig demanar que li sai. I mira, explica't tu.
I com va acabar, bueno, vam, dic, ara ja començaran el ball, dic, bueno, dic, ara l'acompanyaré.
La Josefina ens explica una anècdota del ball. Què va passar?
El dia que va anar al ball, va passar per allà i va mirar, però no va dir res, va passar. Però és que havia anat amb un company que li va dir, va, home, va, Josep, anem a ballar. I ell diu, però jo no sé ballar, on t'haig d'anar? Domingo. Diu, deia Domingo. Diu, no, no, diu, bueno, va, vindré, però jo... Si demà no ball amb una noia i em diu que no, ja marxo. Vam fer la volta, es veu que ho va dir amb una noia o dues, no ho sé. Va venir, va passar per allà. Diu, hola, vostè està aquí també? Dic, sí, dic, ara he acabat de ballar el tango, perquè jo sempre ballo amb el vocalista. Perquè com que les cançons no tenien lletra, doncs llavors el dia que havien de cantar, ai, al revés, el dia que no cantava, el vocalista estava pel gu i sempre baixava i anàvem a ballar el tango.
I els nens i nenes de l'escola saben ballar i què ballen?
Jo no sé ballar.
Jo tampoc.
Jo no, però ballo en Jerusalema.
Jo no, però m'agrada la música.
Jo ballava en gimnàstica rítmica.
Jo sí sé ballar i ballava ballet.
Jo sé ballar i ballo TikToks.
Jo ballo TikToks.
Jo sé ballar i ballo TikToks.
La Josefina i en Josep van anar a prendre alguna cosa els dos sols i van acabar ballant.
Van a baix, i era on tenia el bar. Van demanar, que van riure encara, perquè van demanar, jo no sabia què demanar. Jo no havia anat mai jo. I diu, vostè què vol prendre? Jo no sabia, dic, una menta. I es van posar a riure perquè no vaig demanar menta. I ells no sabia què demanar, mira, i em va sortir sis. Em va sortir sis, i bueno, i llavors diu, ara jo me n'haig d'anar, perquè jo no sé ballar. Diu, no, ja te l'ensenyaré jo de ballar. Diu, sí, llavors, dic, aquí mateix. I ara com comenci, em ballem. Vam agafar, vam començar a ballar, i anant-li dient, un, dos, tres, una volta, un, dos, tres, Josep, una altra volta. En tal de que no marxés, tot el que tu vulguis vaig fer. I així, doncs pues mira.
En Josep sempre ha sigut molt detallista amb la Josefina.
Que no surts avui. Diu, no, no, surto no, perquè tenim... Tenia d'anar a buscar una jaqueta, però he perdut el paper a la tintoreria. Dic, així no surt, perquè... Dic, ah, bueno, bueno. Llavors, jo, sense res, em vaig anar a la tintoreria, que jo ja els coneixia. Dic, vinc a buscar una jaqueta, que és així, així. Dic, que va en nom de fulana. Dic, però ha perdut el paper. Dic, jo el vinc a buscar i la pagaré. Bueno, bueno, si t'emporta res. Vaig arribar allà i dic, té, la jaqueta.
Ah, molt bé.
I ja pot llançar el paper. I perquè no tenien quartos i no podien anar a buscar la jaqueta. No perquè no tenien el paper, no perquè no tenien cèntims per anar-la a buscar.
La jaqueta me la vaig fer jo molt maca. La jaqueta molt maca que en el Cine Nou tothom va veure la meva jaqueta. I esclar, no la vam poder anar a buscar, no teníem cèntims. Van dir, bueno, si dissabte com cobri o un altre dia, no sé. La meva mare va dir, perquè nosaltres treballàvem molt. La meva mare fent feina, tenia sis cases per anar a fer feina. Treballava com un tal, abans que jo entrés a cal d'autobús i això, Però aquest peu dret s'ho va menjar tot. Aquest peu dret es va menjar el que guanyàvem, es va menjar totes les joies de la meva mare i va quedar poca cosa, el que té la Nuri.
I és que el peu de la Josefina li feia anar a molts metges.
Aquest que va fer la llimonada, no sé com se diu ara, bueno, que és molt bo, bueno, no. Allà hi havia metges molt bons perquè era... Jo vaig estar amb la meva tia vivint en el tennis espanyol. I allà hi havia tots els metges que hasta se jugaven la dona, allà. Els metges es jugaven tot allà. I llavors allà em vam mirar no sabien el que tenia, el López Trigo. López Trigo era el principal. I llavors em van posar a l'hospital. Em van deixar a l'hospital, la meva família no va venir per res, em va deixar. Em vaig quedar jo sola a l'hospital. I allà a l'hospital em van posar al llit i ja està. I allà vaig dependre de que algú em fes costat, com ara tu estàs dient, em va fer costat el metge que estava de guàrdia pels presos. Aquell em va comprar 4 bombons i em venia a veure cada dia com em trobava. I si, després que jo me'n vaig anar, li vaig dir adiós i adiós, no? Però malament.
Ells es van continuar coneixent. La Josefina recorda el dia que li va demanar matrimoni.
El 16 de febrer de l'any 48, doncs em van venir a demanar. I va venir el seu pare i la seva mare, casa meva, que teníem una taula com aquesta i dos espelmes com això. Però no teníem electricitat, no teníem llum i no podíem fer res. Sí, sí, van venir, em van demanar, llavors va dir, ja podem entrar, i van dir, ara ja som promesos. Llavors per això era, feia jo els... ja no sé, són tants anys, i és aquell del Carnaval, que jo vaig sortir 19 anys. I perquè era el nostre sant, vam voler el dia 16 parlar, i el dia 19, que era Sant Josep, jo vaig fer les disfresses, i ja vam anar junts. I ja s'ha acabat, que no ens hem deixat, ni crec que ens deixem mai més.
Els alumnes, sobretot les nenes de la classe, li pregunten a la Josefina pel dia del seu casament.
Com va ser el dia del teu casament?
Però jo em vaig fer un vestit molt maco, que ningú ho sabia, i jo m'arreglava les coses, la seva germana es veu que ho despatxava, perquè en Josep va venir amb un traje negre, amb una ratlla que era per un meu casament així, i no te cal que t'expliqui les tragèdies, oi?
No, no.
Bueno, doncs llavors, va venir el meu cunyat al dematí i em va portar el ram. I jo dic, què fa el meu promès? Diu, el teu promès està com una fulla d'arbre. I té un nerviós que no sé les camises que s'ha canviat, que no li van bé cap coll de camisa, que no li va bé cap corbata. Diu, està que no s'aguanta. I pues, digue-li que no passa res, que jo estic tranquil·la, encara que em va passar allò de la mama, però que tot està bé, la compa de pare ja és aquí, i tot anirà bé. Diu, sí, ja li diré, però deixo el ram i me'n vaig un moment, com que era que li museu, a dir-li que jo estava tranquil·la, eh? Que si vos és tranquil també. Llavors, bueno, el meu oncle em va fer de pare, vam venir a buscar amb un cotxe, vam anar cap a l'Església de Santa Maria, que m'escarrà a l'altar major, jo. I quan pugem les escales, el meu oncle diu, estàs molt guapa avui, eh? Un senyor que no durava mai. Estàs molt guapa, eh?
I qui li esperava la Josefina? Qui, si no?
A l'Església, com que el Francillo, aquí, em vaig trobar en Josep, que em venia a dar la mà perquè entrés i no em trepitgés la cua. I li vaig dir a poc, ara pujar al portal no em deixis anar de la mà perquè el peu em fa mal i que no caigués. I ell pues, va estar pendent de mi. I ja després d'això, pues, mira, vam casar, vam firmar ja si volíem estar sempre, com sempre. El capellà ens va dir el que diu a tothom, m'han dit tots que sí. Vam posar les anells, aquesta que encara la porto, no aquesta no, però aquesta sí. I ens en vam anar cap al retratista. El retratista es van retratar, no vam acabar, vam anar cap a la mare d'en Josep, Vam anar cap allà a dinar, però la família no, perquè la meva iaia se'n volia anar a Sant Adrià, que tenia una altra filla, i el meu oncle se'n volia anar a Ram, bueno, la meva tia més.
Van anar a viatge de noces a Mallorca.
Si no passa nada, se queden 8 o 10 dies aquí a Mallorca. Dic, ah, pues que passen, que passen. I vam entrar. A l'entrada vam passar per una habitació que hi havia un de francès. I diu, este francès és que viene cada any. Se queda aquí unos días y siempre le doy esta habitación. Ustedes tendrán que pasar por esta habitación para ir a la otra. Bueno, es igual, no nos importa.
I van estar en una habitació que la Josefina la descrivia...
Una habitació, aquelles d'abans, però molt de lujo, molt de lujo, que hasta semblava que et volgués de posar-te al llit del lujo que hi havia. Bueno, jo estava allà, i vam anar 2 dies, i un dia li vaig dir, escut, vaig anar, com el dematí l'anava a saludar, jo en aquella senyora anava a dir, buenos días, senyora, tal, no, no me'n recordo.
66 anys de casats i promesos, tota una vida. Què en pensen els alumnes?
Penso que s'ha de tenir molta paciència.
Penso que s'ha de tenir molta paciència.
Penso que han de tenir molt amor i molts fills.
Penso que se quieren mucho.
Penso que has d'estimar molt aquesta persona.
Penso que tenen molt, molt, molt amor.
Jo penso que per estar tant de temps casat s'ha de tenir molt amor per aquesta persona i molt de carinyo.
Grans històries.
Quina gran història de la Josefina i en Josep, 66 anys de casats, déu-n'hi-do, tota una vida compartida que crec que és una lliçó de vida i d'amor, no? Uns valors cristians cap als alumnes, no? del Col·legi Mare de la Salut. Què destacaríeu d'aquesta primera part que hem escoltat, Antonio, Víctor?
Bueno, per mi és nou, per vosaltres alguna cosa ja ho hauré sentit. Però bueno, m'ha sorprès molt i bueno, també connecta, és inevitable, en el moment vital que estàs i dels propis avis o del que has sentit quan eres petit. I bueno, anècdotes que sí que reconeixes perquè també te les han contades, no? Però per mi el testimoni és entranyable, vull dir... I bueno, les anècdotes estan molt bé perquè realment fan riure, però l'amor i l'estima és tremendo. I bueno, m'ha fet gràcia perquè ho ha repetit diverses vegades la Josefina i ja mai més m'ha deixat. Perquè un cop o tres... Vull dir, tens la sensació de que continua sent molt viu a data d'avui l'amor que ells es tenen entre si, eh? Vull dir que m'ha sorprès molt això.
Mm-hmm. Víctor?
Sí, bueno, jo coincideixo amb el meu company, que jo quan els veig sento que hi ha algo entre ells que continua molt viu, una energia, l'amor, o que vulguem dir-li, però sento que hi ha algo... Que algo molt maco i per això vaig pensar en fer aquest testimoni i mira, m'ha agradat perquè a més és molt divertit i sobretot com que transporta que veus una persona de 90 anys però quan viu com quan teníem 20 anys que et vam conèixer, pues, veus com quan tu eres jove, no? I tens com totes aquestes mariposes i totes aquestes coses, no? De jove en una persona de 90 anys i és molt maco de veure aquest contrast, no?
A mi, sobretot, el tema de quan deien, no? Jo, fa 5 minuts hem recordat l'anècdota tal, o sigui, que és una parella viva, no? Uh-huh. Que sobretot de cara als nens de 10, 11, 12 anys, que estem fomentant una sèrie de valors, un valor de respecte entre la parella, no? De respecte de part d'en Josep cap a la Josefina, de la Josefina cap a en Josep, no? De respecte i de confiança, que són uns valors que en la societat que estem actualment cada vegada s'estan perdent, no? I llavors jo crec que per a les noves generacions futures és molt important, no? I la gent gran en aquest sentit que tenen un paper important, no?, de transmetre i de dir, no?, que amb la seva pròpia història de vida, pues, explicar-li als alumnes, no? Moltes vegades és millor una persona externa de la classe, en aquest cas que sigui la gent gran de la residència Roca i Pi, amb la seva història de vida, que els hi faci arribar aquesta lliçó. Uh-huh. No? Molt bé, si us sembla, continuem coneixent la història de la Josefina i en Josep. I tal com hem dit, en Josep era molt detallista amb la Josefina i un dia li va regalar una nina.
Estàvem ballant, perquè eren els dies del ball que hi ha, com que era per festa major i a més d'allò. Estàvem ballant i vam anar pel carrer de Mar, la mama i jo, perquè sempre anàvem els tres. I vam passar per una botiga del carrer de Mar, que deien Cal Antoja, i jo dic, mira quina nina més petita, que és bufona. Bueno, vam fer la nostra. I com va venir un paquetet, jo vaig pensar, com que jo mai no he sigut mai de vida, ara menjo el que m'agrada, però no he sigut mai de vida. Vaig pensar, com que ho sap, ara em portarà un bocadillo o alguna cosa. I llavors ho desplego i dic, oh, si és una nina. Diu, com que ha dit que li agradaven les nines, li he comprat una nina i trucat. I dic que era per la meva neboda, que era petita, i me l'han vengut.
Al comprar la nina, en Josep en recorda què va dir, que era per la seva neboda perquè...
La neboda passat i està plorant ara que la vol, que era mentida. I diu, bueno, doni, li vendré, però pensi que estem tancats. I bueno.
I llavors comparteixen una gran història amb els alumnes, una història que va començar a través d'un programa de ràdio, on van escoltar la Lluïsa. Com la van conèixer?
Era amb l'ascensor i es va trencar les costelles i va quedar també en cadira de rodes. I llavors ella anava molt malament a casa seva. Dignaven perquè després es va recuperar. I com que anaven tan malament, doncs ella demanava persones que li escrivissin, persones que li telefonessin per animar.
I quin programa de ràdio va ser? Van començar amb cartes i...
Ràdio Miramar. I llavors es va dir això. Llavors jo li vaig dir, Josep, que et sabria greu que parlés amb aquesta noia. I perquè si parlem algun dia li hem de comprar algú, o si no et sembla, diu, jo, tu mateix. I llavors jo i ell, tots dos, li fèiem un paquetet i l'enviàvem amb ells per Nadal, pues, mira, una mica de fuet, una mica... algú. I algú els vam ajudar una mica, molt de quantitat, no, però una mica sí que els vam ajudar. Mm-hmm. I vam fins a molt amics. Ella era molt carinyosa com hi anàvem, estava contenta. Jo anava allà i deia, com entrava, com que jo ja tinc aquest defecte que m'agrada anar molt ben arreglada, em deia, sí, tú me dices que te lo compras a los encantes. Vaya, de boutique viene a Madrid. De boutique, oi?
Llavors, van anar a Madrid a conèixer i fomentar la seva amistat.
Perquè ell treballava. Que la primera setmana que fes festa, i va ser per l'abril, per la Setmana Santa, que fes festa, anaríem a Madrid. I un dia va venir i va dir, noi, avui a Madrid. I jo me'n recordo que jo duia un suet color lila i arreglada com vaig ara, més o menys. I dic, ah, i quan anem? Diu, ara mengem una mica. Diu, digue-li la teva mama, diu, mira, ens anem a Madrid. Diu, bueno. Dic, però vostè no pateixi que ja té menjar a la nevera i no li falta res. Diu, bueno, aneu, però vagileu. Vam anar-nos-en, agafem, ens anem, vaig anar a comprar unes tonteries, i ens anem cap a Madrid.
Vam anar amb els 600 aquell dia. Eh? Amb els 600 ja vam anar.
I van anar a casa de la Lluïsa.
I allà, elles vivien allà, i la caseta era una caseta el menjador, una mica de una habitació per un fill que vivia allà, i ella que tenia la bacineta i tota l'habitació. I com hi vam anar-hi, no vam dir res que hi aniríem. I com vam anar-hi, vam picar. Estaven jugant a cartes amb un cosí. I com vam picar, diu, mama, ja és la Rosalén, mama, Lluís, abre el germà, abre, abre. Em va conèixer de seguida per la veu, em va conèixer. Llavors es vam quedar allà una estona, estaven disgustats perquè no es podien acollir, perquè no tenien puesto. I vam dir que no es preocupessin, que nosaltres ja teníem puesto. I aquell dia ens en vam anar.
D'aquesta relació d'amistat d'en Josep i la Josefina, amb la Lluïsa, amb què es queden els alumnes?
Jo sí, perquè penso que si tens molta relació amb aquella persona és molt bonic anar a conèixer-la.
Jo sí, iria a conèixer la Lluïsa i penso que és molt bonic començar així una amistat.
Jo sí faria una amistat amb la Lluïsa i crec que aquesta amistat és molt bonica.
Jo sí que faria una amistat amb la Lluïsa i penso que és una cosa molt bonica perquè fer això ho tens que tenir tot clar.
La història de la Lluïsa me sembla molt bé, però jo no aniria perquè és desconeguda.
A mi una amistat entre el Josep i la Josefina a la Lluïsa em sembla una amistat molt bonica i jo com ells aniria a conèixer-la. Jo penso que la història de la Lluïsa és molt bonica, però que jo no aniria a un altre país per conèixer-la.
Grans històries.
Déu-n'hi-do, quina gran història, quines lliçons pels alumnes, no? Què destacaríeu d'aquesta segona part de l'amistat del Josep i de la Josefina amb la Lluïsa? Com a través d'un programa de ràdio se'n van a conèixer la primera a través de cartes, no? Uh-huh. I després se'n van a Madrid a conèixer-la. No sé què en penseu, què destaqueu d'aquesta segona part que hem escoltat. Víctor, Antoni?
Pues bueno, que a mi quan és una història que m'agradava i també li vaig comentar a la Josefina que la poguéssiu compartir i bueno, pues jo el primer que diria que és que ha sigut sempre com una parella molt moderna per l'època, jo crec que han estat molt avançats, no? I s'ha agradat viatjar, o sigui, han treballat molt, vull dir que ningú els ha regalat res, això per avançar, però que han viatjat molt, han sigut molt desperts, han tingut molts amics i mira, pues això, conèixer algú per un programa de ràdio, enviar-te cartes i crear una amistat i anar a Madrid, perquè ara potser es diu d'hora, no? Perquè agafes l'AVE i en 2 hores estàs allà, pues abans m'imagino que agafes el 600 i te plantaves allà en 8 hores i aquesta amistat que van tenir i que realment la van mantenir durant molt de temps i, bueno, jo veig una gran història, no?, que he de dir, no?, i que són unes persones molt solidàries i molt humanes, no?
Antoni?
No, jo pensava que han tingut una vida dura, realment, vull dir que, perquè la Josefina parla de les coses com si tal cosa, no?, però quan vas copsant i va caient a dins, dius, Déu-n'hi-do, quina vida, bueno, la vida és dura i unes persones tenen més desgràcies per dir d'alguna manera que altres, però sí que veig que són persones amb una fortalesa interior, el que veig és una fortalesa interior important, molt obertes per l'època, coincideixo també amb el Víctor, en què realment són obertes, inclús podries fer ara una analogia, dius, bueno, ara aniries a conèixer per internet, que es coneix, aniries a conèixer a aquesta persona, els pares, els fills dirien no. I en canvi, et poses en la pell d'ells i ho veus com una normalitat, dius, pues és normal, si s'havien escrit, si s'havien parlat, i pues el normal és que es coneixin, no? Vull dir, fas aquesta analogia que realment te n'adones que en aquell moment això era una miqueta més arriscat del que sembla.
Sí, molt bé. Sí.
Hi ha una petita anècdota, sí. Perquè és que van tenir algun problema de gravació i alguna gravació que va quedar. Comentava la Josefina arrel del company que deia, jo quan vaig anar a veure la Lluïsa em vaig treure els anells perquè no sabia on anava. Deia així, no? En plan, perquè van anar a un barri bastant humil d'allà de Madrid però bueno, que després ja no d'això, però bueno, que tenien, sabien estar, eh? Sabien on... Sabien tenir aquests trucos per poder sobreviure. No?
Fixa't que quan vam escoltar a classe, els alumnes molts deien que no, ells no anaven a Madrid, sí, sí. No? O sigui que una miqueta el que comentàveu, no? Del, comparat amb la situació actual, no? De tema internet i totes aquestes històries que hi ha. Molt bé, per acabar anem a conèixer les conclusions dels alumnes de la trobada d'avui amb la Josefina Rosalén i en Josep Garriga. Ells els hi donen un consell final als alumnes.
Pot dar aquest consell, perquè jo no sé si trobaries que s'estimin, sí, però com nosaltres no.
Estimar-se com ells s'han estimat. I amb què es queden de la trobada dels alumnes?
Jo crec que és interessant saber una mica d'altres persones majors que saben més de la vida que nosaltres, que encara som petits. M'he quedat amb aquesta història d'amor de la Josefina i el Josep.
Crec que les històries amb els avis és un moment bonic i també aprenem coses de les seves èpoques i em quedo amb les seves històries fascinants.
M'agrada molt i em quedo de que és molt interessant com era la vida abans i els seus anys de casats i com eren ells.
A mi m'ha agradat molt i m'ha interessat molt i també m'ha ensenyat a valorar les persones que estimo.
A mi m'ha agradat molt i m'ha ensenyat a valorar els meus amics.
Jo penso que els avis ja són més grans i ens poden donar bona informació.
Jo em quedo amb la informació interessant del casament.
Jo em quedo que crec que aquesta informació és interessant i ens poden servir per al futur.
M'agrada perquè t'ensenya coses sobre la seva vida i se'm queda totes les històries que diuen.
A mi m'ha agradat molt aquesta història de Josefina i en Josep perquè és molt interessant que una parella estigui 66 anys casat.
Escoltar els avis contant part de la seva vida és molt interessant i també és una reflexió per al nostre futur.
Penso que és una gran lecció de vida i que escoltar als abuelos és fantàstic i molt interessant.
Penso que s'ha d'escoltar bé tot el que diuen perquè podem aprendre de molts consells que ens donen. És un moment especial.
Crec que escoltar les històries dels avis és molt interessant i divertit perquè et donen consells per a un futur.
Jo crec que amb el que m'he quedat d'escoltant les històries d'en Josep i de la Josefina és que és una història molt bonica i que si estimes de veritat algú passaries com ells tota la vida amb aquesta persona.
Jo crec que estas historias que nos han contado servirán para cuando seamos mayores. Sobre todo me ha parecido muy bonito escuchar a la gente más mayor.
Jo crec que és interessant escoltar les històries, ja que així podem aprendre coses que van passar fa anys i com era tot abans a la vida.
Jo em quedo amb els consells dels avis i la paciència de la Josefina i en Josep.
Jo em quedo amb la història de la Josefina i el Josep perquè ha sigut una història molt divertida.
M'han encantat les històries que han explicat els avis i àvies. M'ha semblat molt bonic i sentimental i així els he pogut entendre una mica millor.
Jo crec que escoltar les històries dels avis és molt interessant i em quedo amb que ensenyen coses del passat.
Grans històries.
Aquesta és la gran història que ens han explicat avui la Josefina Rosalén i en Josep Garriga. Amb aquest viatge al passat ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Antonio, per haver-nos dedicat temps i haver compartit amb tots nosaltres els vostres coneixements i experiències i per presentar-nos l'ALEF 2.0. Què t'ha semblat aquesta gran història d'avui?
M'ha semblat entranyable, molt bonica i que és molt, molt interessant la interacció entre els nens i aquests avis. Vull dir que penso que tots dos surten guanyant i que és un gran projecte i us felicito a tots els que esteu implicats.
Moltes gràcies, Antonio, i t'esperem a la temporada que ve com a convidat a Grans Històries i molta sort amb el projecte ALEF 2.0.
Moltíssimes gràcies, David, i gràcies a tot l'equip.
Moltes gràcies, Víctor, també per la gran feina que feu a la residència Roc i Pi de Badalona i per estar des del primer dia dintre del grup de treball, que és un treball en equip del projecte que portem a terme tots plegats entre el Col·legi Mare de la Salut i la residència Roc i Pi.
Gràcies. I, bueno, m'ha agradat molt la història simplement dir que no crec que en esto de la media naranja, no sé com ho diu en català, si té aquesta traducció, jo crec que hi ha moltes mitges taronges en aquest món, però sens dubte que la Josefina i el Josep pues, han trobat aquesta mitja taronja, perquè la veritat que ells jo crec que s'estimen i s'han estimat, perquè també a vegades en la resi veus algunes senyores que són viudes que diuen, bueno, yo he tenido con un marido ya ha sido suficiente, i eso ja t'ho diu tot. Però no creo que en este caso sea així. Però simplement això. Però bueno, volia dir també, perquè és algo que volia compartir, i també, com segurament ells també ho escoltaran, a Josefina, pues també per ells, que els saludes d'aquí, que s'ho mereixen i que ho han fet molt bé. I també als nens, que van estar molt bé en el taller i van preguntar molt i van estar també molt atents. I a vosaltres, David, també des del col·le, que us apropeu a les residències, que també donar una altra visió de la residència jo crec que és molt necessari actualment i també us agraïm.
Moltes gràcies, Víctor, per tota la gran feina que feu a la residència Roca i Pi i, de veritat, en aquests moments encara més. Moltes gràcies. I a vosaltres, els oients, recordeu comentar què us ha semblat la història de les nostres xarxes socials i, sobretot, no perdeu l'oportunitat de compartir temps amb els vostres grans. Fins la propera.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.